migdia. Amb Marta Pardell.
Hi haurà canvis radicals en l'atenció a les dones víctimes de violència sexual a Catalunya. El govern vol que el consentiment estigui en la base de tot el procés i prepara una norantena de mesures centrades en la prevenció i la reparació de la violència sexual. Entre elles, psicòlogues especialitzades per atendre les víctimes les 24 hores, ja sigui per emergències o per tractar casos del passat. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, destaca que la prioritat seran les víctimes.
I aquesta és la nostra prioritat màxima. El procés de recuperació de les dones, amb totes les garanties, que es visqui on es visqui, es tingui accés als serveis. I precisament perquè se'ns ha educat per callar les violències. És aquí la radicalitat del model. No deixar sola cap dona i tenir en compte els seus tempos i les seves decisions.
És dimecres 16 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys. Núria de José Gomar.
Ho recull un informe en què han participat 6.000 infants i que ha elaborat una empresa especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu. L'estudi aposta per una nova mirada en la configuració dels menús.
Satisfacció d'Anna Simó per la repetició del judici a la mesa del Parlament del 2017 que ha ordenat el Tribunal Suprem.
Simó ha explicat avui a la xarxa els motius que la van dur a presentar el recurs per falta de parcialitat i creu que el Suprem ha vist que la sentència no hauria passat al sedàs de la justícia europea.
Vam recusar aquests dos magistrats perquè havien participat en l'admissió a tràmit de les tres querelles que va presentar Fiscalia contra nosaltres i en l'escrit van emetre valoracions com ara que es feia patent que hi havia hagut una desobediència greu. Això abans del judici.
Els metges de l'Hospital de Mataró comencen una vaga de guàrdies voluntàries.
Reclamen millores retributives i de les condicions de descans d'aquestes hores extra. La protesta pot alterar el funcionament dels serveis del centre i deixar sense especialistes les nits, els caps de setmana i els dies festius.
En cultura, el Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Fabra i Coats, projecta íntegrament el film Els Tres Porquets, del cineasta Albert Serra.
Per primera vegada, l'obra de 101 hores de duració es podrà veure traduïda al català. Albert Serra n'explica els motius.
La cosa existeix i té aquesta durada perquè aquest és el seu sentit per a la idea bàsica de com s'havia de fer i per què s'havia de fer la totalitat, etc. Que després la gent s'ho miri més o menys, no ho sé, jo no puc pas obligar a la gent.
Pel que fa als esports, en waterpolo, l'equip masculí del Club Natació Sabadell té una cita amb la història, Eduard Cabré.
L'Astra al Pool Sabadell juga aquesta tarda per primera vegada un partit de la Champions. Els homes de Quim Colet rebran el Fenerbahçe hongarès en partit de la fase de grups de la màxima competició continental.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Si han de seguir aquestes temperatures impròpies d'un mes de novembre, Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. A hores d'ara encara mantenim temperatures força suaus de 19, 20, 21 graus a diversos municipis del litoral i cap a l'interior sí que l'ambient és una miqueta més fred encara a hores d'ara, però s'espera que aquesta temperatura vagi pujant durant aquestes immediates hores i que puntualment s'arribi ben bé fins als 17 o 18 graus. També han d'arribar alguns núvols mitjans que tendiran a deixar el cel mig ennuvolat i fins i tot no es descarta que pugui caure alguna precipitació feble de cara a la tarda a punts del terç oest. A la resta del país no s'espera precipitació i de cara a demà continuarem parlant d'una temperatura i un dia molt semblant al que hem tingut al llarg del dia d'avui o que tindrem al llarg del dia d'avui. Sí que s'esperen canvis de cara a divendres i amb alguns ruixats, sobretot a punts de la meitat est del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de Saiban López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo, passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern desplegarà noves mesures per atendre les víctimes de violència sexual amb psicòlogues especialitzades les 24 hores del dia que abordaran tota mena de casos, des d'emergències immediates fins a atacs del passat. S'invertiran 40 milions d'euros fins al 2025 per tirar endavant una norantena d'accions centrades en la prevenció i la reparació. L'objectiu, erradicar la cultura de la violació i implementar la del consentiment sexual. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern vol més prevenció de les violències sexuals i millor reparació de les víctimes. Per canviar la manera d'actuar fins ara, durà a terme 90 accions, un 60% d'aquestes, en prevenció a espais d'oci, escoles, espais de lleure, llocs de feina, política, esports. L'objectiu és canviar l'enfocament de la prevenció, segons ha explicat la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosich.
Que totes i tots aprenguem a anomenar, a desnaturalitzar les violències sexuals, a erradicar mites i a desterrar aquest imaginari del terror sexual. Cal generar una nova cultura del consentiment, del desig sexual en plena llibertat.
L'altre 40% serà en intervenció. Com a novetat, al telèfon 900-900-120 ja hi haurà psicòlogues especialitzades que també es desplaçaran on li vagi bé a la víctima i s'obriran 5 centres especialitzats. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat on rau el canvi.
No deixar cap dona sola i que siguin els serveis els que s'adaptin a les necessitats de les dones. I d'aquí l'èmfasi que hem posat en poder atendre totes les formes de violència i atendre també tant les més recents com les menys recents.
La consellera ha dit que la cultura del consentiment ha de substituir i erradicar la de la cultura de la violació.
Seguim amb tu, Mont, perquè arran de la polèmica per la rebaixa de penes a condemnats per violència sexual a causa de l'aplicació de la llei del sí és sí, la consellera Verge ha explicat que a Catalunya no s'ha donat cap cas de moment. Considera més que el problema és la manca de perspectiva de gènere dels jutges.
Així és, la consellera Tània Verge diu que a Catalunya no s'ha rebaixat cap pena del sí és sí, però que hi estarà atenta i ha considerat que els jutges que estan rebaixant penes tenen una mirada esbiaixada.
De moment no tenim identificat cap cas, evidentment no és descartable que pugui ocórrer i estarem pendents també conjuntament amb el Departament de Justícia, però en qualsevol cas, com dèiem, aquestes revisions no haurien de tenir lloc aquí al Poder Judicial, on en aquest cas els jutges i jutgesses estan fent una interpretació sense perspectiva de gènere del conjunt de supòsits i d'agreujants que té prevista la mateixa llei orgànica.
La consellera troba correcta la proposta feta avui per la ministra d'Economia d'impossibilitar la rebaixa de penes a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat.
Més passos endavant. El govern central vol avançar en una justícia especialitzada en violència contra la infància i l'adolescència i ho farà a través d'una estratègia que preveu la creació de torns d'ofici especialitzats i un millor acompanyament a les famílies en els processos judicials. Són mesures que ha presentat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, coincidint amb el Dia Europeu per la Protecció dels Infants i contra l'abús i la protecció sexual.
En aquest sentit, la ministra ha dit que estan avançant en el model Barnahus, cases d'infància i adolescència, per atendre els menors durant els processos judicials per casos de violència sexual. Altres mesures previstes són crear entorns protectors i segurs i donar eines a les famílies, com plans de foment i suport que impulsin la parentalitat positiva, és a dir, educar sense castigar. Per la ministra, s'ha de deixar de considerar els nens com a simples complements dels seus pares.
Hay que decirlo claro. Los niños y las niñas no son pertenencias, no son posesiones, no son cosas. Son sujetos con derechos propios que tienen que ser garantizados, le pese a quien le pese. Y es obligación de las administraciones públicas hacer todos los esfuerzos y todos los recursos y poner todos los recursos que sean necesarios para que sus derechos estén garantizados.
Belarra també ha dit que estan treballant en la llei de família que ha de garantir drets com el de la conciliació.
I seguim endavant els menjadors escolars a Catalunya. Atenció, han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys. Ho recull un informe elaborat per una empresa vallesana especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu, Campos Estela. L'estudi, que ha comptat amb la participació d'uns 6.000 infants, aposta per una nova mirada en la configuració dels menús a l'escola. També insta a implicar nens i nenes en la manipulació dels aliments. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. També obrir el ventall de possibilitats i donar als infants que mengen a l'escola la possibilitat d'escollir un plat del menú, per exemple, o combinar ells mateixos els ingredients que faran servir a l'amanida. Tot plegat per evitar que quede cada menú escolar a aproximadament 100 grams vagi directament a la galleda. Martí García és director general de Campos Estela.
I si tu sumes el que diuen les quantitats mínimes amb un infant, el de primària, doncs van entre els 600 i els 700 grams, aproximadament, una cosa així, sense comptar l'aigua. Sí? El que nosaltres, quan començàvem a mesurar, és que d'aquests 600-700 grams, 750, en funció de l'edat, no? De si és un P3 o si és un nano de 6C, doncs s'anava a la posa de mitja uns 100-120 grams.
Precisament l'aigua és altre dels elements vitals en un menú escolar que més es desaprofita, segons l'estudi. Durant els últims 10 anys, l'empresa instal·lada al Vallès Occidental, que subministra els menús a 40 escoles de la província de Barcelona, ha col·laborat amb nens i nenes i els ha fet protagonistes a l'hora d'escollir ingredients i configurar menús, convertint el menjador de l'escola en un espai d'aprenentatge. L'experiència també ha considerat els infants clients del menjador i no només usuaris passius. L'estalvi aconseguit en aquestes escoles ha estat del 75%.
Notícies en xarxa.
Satisfacció d'Anna Simó per la repetició del judici contra la mesa del Parlament del 2017 que ha ordenat al Tribunal Suprem i que els havia condemnat a inhabilitació i multes econòmiques. Simó, que va ser la primera a presentar el recurs contra dos dels jutges, ha passat avui pels micròfons de la xarxa i celebra que el Suprem hagi determinat que aquests magistrats no eren imparcials. Joan Ferrer.
El Tribunal Suprem anul·la la sentència perquè considera vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats. Els quatre exmembres de la mesa van ser condemnats a un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun. En la sentència recorreguda, el TSJC va absoldre Mireia Boya. Ara el Suprem estima el recurs d'Anna Simó, al qual s'hi van adherir les representacions dels altres tres condemnats. En declaracions a la xarxa, Simó ha insistit en la manca de parcialitat del procés judicial.
Vam recusar aquests dos magistrats perquè havien participat en l'admissió a tràmit de les tres querelles que va presentar Fiscalia contra nosaltres i en l'escrit d'admissió a tràmit van emetre valoracions com ara que es feia patent, aproximadament, que es feia patent que hi havia hagut una desobediència greu, això abans del judici. Per tant, és evident i suposo que el Suprem s'ha adonat que com que la intenció era anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs que això s'hauria posat en evidència.
L'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va culminar amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Seguim en política. El president Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre la reforma del delicte de malversació.
Des de Bali, on assisteix a la cimera del G20, Sánchez assegura que desconeix les esmenes dels grups parlamentaris i ha volgut fugir d'especulacions.
Es que no conocemos ni las enmiendas. Insisto, creo que lo importante es, primero, que se sustancie el debate en las Cortes Generales de la toma en consideración de esta propuesta que hace el gobierno de España para homologar los delitos vinculados con la sedición a la de las principales democracias europeas. Si hay otras fuerzas políticas que quieren incorporar otros elementos, bueno, pues se debatirá entonces. Pero yo debatir sobre el abstracto me parece pues que no corresponde.
La cimera del G20 s'ha clos amb la condemna de la guerra d'Ucraïna per part de la majoria de països. El G7 i l'OTAN també han emès un comunicat de suport a Ucraïna després que s'hagi confirmat que darrere l'atac amb míssils a Polònia hi ha les defenses antiaèries ucraïneses.
Tornem a Catalunya i entrem en política municipal. Els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la província de Barcelona poden demanar ajudes del fons Next Generation a través de la Diputació per a la transformació digital. La corporació els proporcionarà el material que necessitin en lloc de donar-los els diners. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El diputat d'Innovació i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer, ha explicat avui a la xarxa quin material demanen de forma ben habitual als consistoris. Com a molt tard, el projecte ha d'estar finalitzat a l'agost de l'any vinent, i això vol dir que els terminis són molt acotats.
El que farem nosaltres és, amb les necessitats que ens estan dient els diferents ajuntaments, doncs proporcionar-los ja directament la solució. No és que els donem diners perquè ells comprin doncs, aquests equipaments, sinó que directament nosaltres els proporcionarem aquests equips que necessiten. Són ordinadors portàtils, videocàmeres, però també un dels equips que estan veient que ens estan demanant més és tot el que seria la cartelleria electrònica, a nivell dels tòtems d'informació que es poden posar doncs, a diferents punts del municipi per indicar doncs, les activitats o les incidències.
El termini per demanar els fons Next Generation per a la transformació digital dels municipis s'acaba el 15 de desembre.
És gairebé un quart de tres. Una vuitantena de metges de l'Hospital de Mataró han començat avui una vaga de guàrdies per reclamar millores retributives i de les condicions de descans d'aquestes hores extra. Els facultatius fan la seva jornada i les guàrdies obligatòries, però no en faran cap més de voluntària. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Els metges de l'Hospital de Mataró han començat aquest dimecres una plantada indefinida i no faran més guàrdies voluntàries fins a nou avís. Els professionals sanitaris reclamen millors condicions laborals i retributives. La protesta compta amb el suport de 80 facultatius, els quals ja van comunicar a la direcció del centre hospitalari mataroní que renunciaven a fer aquest tipus de guàrdies no obligatòries. Després de dies de negociacions, no s'ha arribat a cap acord entre la gerència del Consorci Sanitari del Maresme i el col·lectiu afectat. I tot i que la negociació continua oberta, la protesta dels facultatius ha tirat endavant. El Consorci Sanitari del Maresme assegura per la seva banda que les guàrdies estan pactades des de fa anys. Tot i entendre que aquest servei hauria d'estar millor recompensat econòmicament, la direcció de l'Hospital de Mataró manté que un increment salarial ha d'estar condicionat als pressupostos de l'organisme. El col·lectiu de metges tornarà a reunir-se amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme aquest dijous. Les conclusions que surtin d'aquesta trobada es traslladaran a divendres a l'assemblea que es convocarà entre el col·lectiu de metges. Serà llavors quan decidiran si segueixen amb l'aturada o, pel contrari, tornen a prestar guàrdies voluntàries.
I l'Hospital Municipal de Badalona ampliarà el bloc quirúrgic, així com les àrees de quiròfan, la d'endoscòpies i el laboratori, entre d'altres serveis. 90 anys després de la seva construcció, es destinaran 7 milions d'euros a millorar el servei que ofereix el centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
Encara és d'hora per parlar de dates d'inauguració, però la intenció és que les obres es puguin iniciar d'aquí un any. Afectaran sobretot el bloc quirúrgic, que passarà de 4 a 5 quiròfans, però també permetrà unificar a la mateixa planta tots els procediments que acompanyen una cirurgia, com són les endoscòpies o les cirurgies sense ingrés. En ser una reforma per fer-la, s'ha hagut de fer un pla per fases per evitar que les obres afectin l'activitat del dia a dia de l'hospital. La Pilar Otermín és la gerenta de Badalona Serveis Assistencials.
L'any que ve serà un any de molta coordinació, perquè evidentment el que no volem que les obres evidentment es notaran, però siguin mínimament invasives o perjudicials tant pels professionals com pels usuaris.
L'anunci del projecte de millora i l'ampliació de l'hospital coincideix amb el 90 aniversari del centre. Amb una inversió de 7 milions d'euros, el govern vol apostar per la millora del servei que s'hi ofereix. Les obres també serviran per ampliar el laboratori i els vestidors dels treballadors, així com per canviar la climatització. Amb l'actuació, tot l'edifici passarà a tenir 4 plantes.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una aposta decidida pel transport públic i més habitatge social i de lloguer. Aquestes són les principals línies d'actuació del nou conseller de Territori, Juli Fernández, que avui ha presentat el seu full de ruta al Parlament, un model que hauria de servir per posar fre a la segregació urbana i als devastadors efectes del canvi climàtic. Des de l'oposició l'han acusat, però, de continuista. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'exalcalde de Sabadell ha presentat a grans trets un projecte que dona per bo el model del destituït Jordi Puigneró i que al seu parer hauria de permetre aconseguir un major equilibri territorial amb el transport públic com a gran protagonista. Unes propostes que han estat rebudes amb recel i desconfiança per la resta de grups de la cambra que han denunciat el continuisme i la manca de suports de l'actual govern. Escolteu a Fernández i el diputat del PSC, Jordi Terrades.
Des del govern tenim molt clar que les infraestructures han de contribuir a la cohesió social i territorial del país, a la competitivitat, a la prosperitat.
Novetat, respecte al que vam escoltar ara fa 18 mesos en el conseller Puigneró, no gaires.
Fernández ha confirmat que l'any vinent ja estarà implantada del tot la T-Mobilitat i ha defensat projectes com el de la finalització de la línia 9 del metro, la implantació del tram Camp a Tarragona i els estudis per determinar la viabilitat de fer línies de tramvies a l'Ebre, al Bages i a la Costa Brava i als Pirineus. I en matèria d'habitatge ha reclamat un nou pacte que permeti construir 180.000 vivendes.
I ens situem ara a Sant Cugat del Vallès, ja que l'Ajuntament ha presentat candidatura per acollir la seu de la futura Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial, un organisme de nova creació. La candidatura santcugatenca compta amb l'aval de la Generalitat i competeix amb d'altres, com per exemple la de Barcelona. Cugat Media, Albert Soler.
Una vegada presentada i acceptada la candidatura santcugatenca, ara una comissió consultiva presidida per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, elaborarà un dictamen per tal que el Consell de Ministres acordi la ubicació d'aquest organisme entre totes les candidatures presentades, un total de 15. Escoltem el tinent d'alcaldia, Pere Soler.
Volem agrair que l'Estat obri aquestes candidatures, que no sempre vagin cap a les capitals, no? Madrid o Barcelona, en aquest cas, i creiem que hi ha hagut altres candidatures que són força interessants, però nosaltres creiem que tenim força possibilitats de que això pugui esdevenir Sant Cugat.
El procés per escollir la nova seu va començar el 13 de setembre i es preveu que en un termini màxim de 6 mesos, al març de 2023, pugui estar resolt.
És moment per la cultura. El Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Fabra i Coats, projecta íntegrament el film Els Tres Porquets, del cineasta Albert Serra. Per primera vegada, aquesta obra, de 101 hores de duració, es podrà veure traduïda al català. Serà del 19 de novembre i fins al 23 de febrer. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els Tres Porquets parteix d'un encàrrec que l'exposició d'art contemporani Documenta de Kassel, a Alemanya, va fer a Albert Serra l'any 2012. El cineasta va decidir rodar i projectar una hora de pel·lícula cada dia del 100 de la Documenta. El film va adaptar fidelment els textos de tres llibres en alemany sobre Goethe, Hitler i el cineasta Fassbinder. Si a això li afegim l'ús d'actors no professionals, segons ha explicat Albert Serra, s'aconsegueix el màxim d'objectivitat.
Amb la manera com tracten de relacionar-se amb la càmera, que sempre miren cap al costat, d'alguna manera està interlocutant amb aquests interlocutors lídits, però que és l'espectador que està mirant la pel·lícula. Fem la funció de testimonis totalment així subjectius d'aquesta realitat.
Per mostrar la pel·lícula, la Fabra i Coats ha encarregat la subtitulació en català. El film es pot veure en una gran sala en el centre de la qual hi ha una pantalla triangular elevada que dificulta la seva visió auditària i, per tant, remarca la impossibilitat de veure'l complet.
I atenció a aquest repte que s'ha proposat avui al món casteller, fer una nova exhibició de gamma extra, però en aquest cas a les xarxes socials. I és que volen que les seves construccions siguin tendència, ens explica com l'Helena Puigdueta.
Coincidint que avui fa 12 anys que la UNESCO va incloure els castells a la llista del patrimoni immaterial de la humanitat, volen aconseguir que l'etiqueta castells sigui tendència a Twitter. Joan Ibarra, president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, reconeix que el repte és difícil, però assegura que les colles hi estan avesades i que els agrada, i quan més complicats, millor. Són declaracions a la xarxa.
Amb el hashtag castellers hi ha hagut moments en què, per notícies importants que han passat en el món dels castells, doncs han sigut molt virals, però amb el hashtag castells, que justament el que volem reivindicar, no? Aquest hashtag més inclusiu, més genèric, més que ens representa a tots i totes els castellers, encara no ho hem aconseguit mai. Per això avui, coincidint amb la declaració de patrimoni material, volem veure què passa. Realment és una incògnita, per això veurem on arribem. Hi hem ficat molts esforços, hi ha molta gent al darrere treballant-hi.
Amb la intenció d'aconseguir, doncs, carregar i descarregar aquest nou repte, Joan Ibarra demana a la ciutadania que faci pinya fent tuits amb aquest hashtag i els castellers i castelleres que hi comparteixin records i emocions.
Doncs podeu anar fent hashtags, però abans heu d'escoltar la informació esportiva. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. L'Astralpool Sabadell viu avui una jornada històrica amb el debut de la Champions masculina de waterpolo. A la piscina Findwork de Can Llong, del Club Natació Sabadell, els ballesans rebran el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. És el primer partit dels ballesans en la fase de grups de la màxima competició continental. Quim Colet és l'entrenador del Sabadell.
Per nosaltres és una experiència que l'hem de viure i hem de, ja et dic, per nosaltres tot és diferent, la temporada, etcètera. Llavors, nosaltres aquí, sense renunciar a res, evidentment, però hem de tocar de peus a terra, i el que jo els demano no és fixar-nos a una classificació ni molt menys, sinó intentar ser competitius, el que t'he dit, no? Ser competitius amb tothom i tots els partits.
I en futbol, el comitè de competició ha sancionat amb 3 partits el davanter del Barça, Robert Lewandowski, per l'expulsió al camp d'Osasuna. El jugador polonès ha estat castigat amb 2 partits per desconsideració cap a l'àrbitre i un per l'expulsió. Ja es perdrà els enfrontaments amb l'Espanyol i l'Atlético de Madrid i el que li toqui de 16ens de final de Copa del Rei. Mentre que Gerard Piqué, que també va ser expulsat en aquell partit, li han posat 4 partits de sanció per insultar a l'àrbitre, una sanció que no haurà de complir ja que s'ha retirat. Per cert, que aquesta tarda l'Espanyol, el Girona i el Nàstic sabran quin és el seu rival en la segona ronda de la Copa del Rei. I també en futbol, a la Copa Catalunya, avui es disputen les semifinals a partit únic, en què l'Olot rep l'Andorra a 15:45 del vespre, un partit que es podrà veure a la plataforma Xala. Des d'Olot Televisió informa Gerard Puigdemont.
La Unió Esportiva Olot juga aquesta tarda les semifinals de la Copa Catalunya contra l'Andorra. Ho farà a l'estadi municipal a 15:45 del vespre. Segon partit de Jonathan Risueño a la banqueta de l'Olot i segon partit per anar-se posant a punt per la Lliga. Jonathan Risueño és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Yo creo que cuando llega un entrenador nuevo necesita un periodo de tiempo para empezar a que se vean un poco los automatismos y la idea de que uno lleva. Y seguramente con el tiempo iremos cogiendo todas esas cosas. La verdad que con mucha ilusión, porque ya te digo, me he encontrado un vestuario y gente en el club maravillosa que yo creo que se merecen que nos vaya bien.
L'altra semifinal la jugaran el Sant Cristóbal i el Badalona, que jugaran també avui a partir de les 8 del vespre.
Sí, un partit que jugaran a Terrassa entre el Sant Cristóbal i el Badalona futur. Escoltem el tècnic del conjunt badaloní, Oriol Alsina.
El premi és molt gran, no? Arribar a la final de Copa Catalunya és molt, molt complicat i ara mateix estem a un sol pas i el tenim que mirar d'aprofitar. Aquest equip és un equip temible a la Lliga, encara més a casa seva, i per aquí hi han passat equips a la Copa Catalunya com el Barça B, que ha caigut, o com el Terrassa. Un equip molt acostumat a jugar un futbol molt directe en el seu camp, un camp bastant, bastant petit.
I en bàsquet, el Cadí-la-Seu juga avui partit d'Eurocup. Les de la Seu d'Urgell s'enfronten en la quarta jornada de la segona competició continental. A partir de 8:15 del vespre visiten la pista del Greenwald de Luxemburg, a priori el rival més assequible del grup. També en bàsquet, en un partit pendent de la 9a jornada de la Lliga Femenina Challenge, la tercera categoria del bàsquet femení estatal, el Joventut de Badalona rep l'Estepona a partir de les 5 de la tarda. I en handbol, el Freking Granollers rep el Puente Genil Andalús en la Lliga Sobal. A les 8 del vespre, al Palau Olímpic de la capital del Vallès Oriental, els granollerins, que són segons a la classificació només per darrere del Barça, intentaran sumar el 9è triomf del curs. I un darrer apunt, perquè aquest matí s'ha presentat al Museu Marítim de Barcelona la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela, que es farà en aigües de la ciutat el 2024. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Mentre venia cap aquí pensava que un dia vindré volant. I no de qualsevol manera. Vindré amb un avió. Benvinguts a l'Embaladits. I volant, hem arribat a l'estudi de so i ràdio de l'escola Maricel de Cubelles, on la Yaiza Jiménez ens espera amb un poema volador.
Hola, Yaiza.
Hola.
Ja llegies abans poesia?
No.
I què t'ha semblat això de llegir poesia?
Bé.
T'ha agradat?
Sí, molt.
Seguiràs llegint?
Sí.
Sagret, podries dir com es titula aquest poema?
L'avió.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Joana Raspall.
Què et sembla? Comencem?
Vale.
I el poema que avui ens porta la Yaiza Jiménez ens desperta les ganes d'anar a fer un vol pel cel. L'avió, de la nostra estimada poetessa Joana Raspall.
El qui vulgui venir amb mi, que s'ajusti la cintura. Pujarem a l'avió, sense cap mena de por.
I volarem a l'altura, on tot el cel és camí.
El qui vulgui vingui amb mi, pujarem de cara al vent, amb les ales ben esteses.
I l'hèlix gira voltant, mentre el motor farà un cant.
De remors que se n'apreses, al compàs del firmament. Va, pujem de cara al vent.
Moltíssimes gràcies, Jaisa. Què et sembla? Anem a fer un vol?
Sí.
Nosaltres ens trobem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
¿Sabías que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 km quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Hi haurà canvis radicals en l'atenció a les dones víctimes de violència sexual a Catalunya. El govern vol que el consentiment estigui en la base de tot el procés i prepara una norantena de mesures centrades en la prevenció i la reparació de la violència sexual. Entre elles, psicòlogues especialitzades per atendre les víctimes les 24 hores, ja sigui per emergències o per tractar casos del passat. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, destaca que la prioritat seran les víctimes.
I aquesta és la nostra prioritat màxima. El procés de recuperació de les dones amb totes les garanties, que es visqui on es visqui, es tingui accés als serveis. I precisament perquè se'ns ha educat per callar les violències. És aquí la radicalitat del model. No deixar sola cap dona i tenir en compte els seus tempos i les seves decisions.
És dimecres 16 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys. Núria de José Gomar.
Ho recull un informe en què han participat 6.000 infants i que ha elaborat una empresa especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu. L'estudi aposta per una nova mirada en la configuració dels menús.
Satisfacció d'Anna Simó per la repetició del judici a la mesa del Parlament del 2017, que ha ordenat el Tribunal Suprem.
Simó ha explicat avui a la xarxa els motius que la van dur a presentar el recurs per falta de parcialitat i creu que el Suprem ha vist que la sentència no hauria passat al sedàs de la justícia europea.
Vam recusar aquests dos magistrats perquè havien participat en l'admissió a tràmit de les tres querelles que va presentar Fiscalia contra nosaltres i en l'escrit van emetre valoracions com ara que es feia patent que hi havia hagut una desobediència greu. Això abans del judici.
Els metges de l'Hospital de Mataró comencen una vaga de guàrdies voluntàries.
Reclamen millores retributives i de les condicions de descans d'aquestes hores extra. La protesta pot alterar el funcionament dels serveis del centre i deixar sense especialistes les nits, els caps de setmana i els dies festius.
En cultura, el Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Fabra i Coats, projecta íntegrament el film Els Tres Porquets, del cineasta Albert Serra.
Per primera vegada, l'obra de 101 hores de duració es podrà veure traduïda al català. Albert Serra n'explica els motius.
La cosa existeix i té aquesta durada perquè aquest és el seu sentit per a la idea bàsica de tot com s'havia de fer i perquè s'havia de fer la totalitat, etc. Que després la gent s'ho miri més o menys, no ho sé, jo no puc pas obligar a la gent.
Pel que fa als esports, en waterpolo, l'equip masculí del Club Natació Sabadell té una cita amb la història, Eduard Cabré.
L'Astral Pool Sabadell jugarà aquesta tarda per primera vegada un partit de Champions. Els homes de Quim Colet rebran el Ferencváros hongarès en partit de la fase de grups de la màxima competició continental.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, a hores d'ara encara mantenim temperatures força suaus de 19, 20, 21 graus a diversos municipis del litoral i cap a l'interior sí que l'ambient és una miqueta més fred encara a hores d'ara, però s'espera que aquesta temperatura vagi pujant durant aquestes immediates hores i que puntualment s'arribi ben bé fins als 17 o 18 graus. També han d'arribar alguns núvols mitjans que tendiran a deixar el cel mig ennuvolat i fins i tot no es descarta que pugui caure alguna precipitació feble de cara a la tarda a punts del terç oest. A la resta del país no s'espera precipitació i de cara a demà continuarem parlant d'una temperatura i un dia molt semblant al que hem tingut al llarg del dia d'avui o que tindrem al llarg del dia d'avui. Sí que s'esperen canvis de cara a divendres i amb alguns ruixats, sobretot a punts de la meitat est del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so Iván López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Montse Hidalgo, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern desplegarà noves mesures per atendre les víctimes de violència sexual amb psicòlogues especialitzades les 24 hores del dia, que abordaran tota mena de casos, des d'emergències immediates fins a atacs del passat. S'invertiran 40 milions d'euros fins al 2025 per tirar endavant una norantena d'accions centrades en la prevenció i la reparació i amb l'objectiu d'erradicar la cultura de la violació i substituir-la per la del consentiment sexual. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern vol més prevenció de les violències sexuals i millor reparació de les víctimes. Per canviar la manera d'actuar fins ara, durà a terme 90 accions, un 60% d'aquestes, en prevenció a espais d'oci, escoles, espais de lleure, llocs de feina, política, esports. L'objectiu és canviar l'enfocament de la prevenció, segons ha explicat la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic.
Que totes i tots aprenguem a anomenar, a desnaturalitzar les violències sexuals, a erradicar mites i a desterrar aquest imaginari del terror sexual. Cal generar una nova cultura del consentiment, del desig sexual en plena llibertat.
L'altre 40% serà en intervenció. Com a novetat, al telèfon 900-900-120 ja hi haurà psicòlogues especialitzades que també es desplaçaran on li vagi bé a la víctima i s'obriran 5 centres especialitzats. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat on rau el canvi.
No deixar cap dona sola i que siguin els serveis els que s'adaptin a les necessitats de les dones. I d'aquí l'èmfasi que hem posat en poder atendre totes les formes de violència i atendre també tant les més recents com les menys recents.
La consellera ha dit que la cultura del consentiment ha de substituir i erradicar la de la cultura de la violació.
Seguim amb tu, Mont, perquè arran de la polèmica per la rebaixa de penes a condemnats per violència sexual a causa de l'aplicació de la llei del CSI, la consellera Verge ha explicat que Catalunya de moment no s'ha donat cap cas. També considera que el problema és la manca de perspectiva de gènere dels jutges.
Així és, la consellera Tània Verge diu que Catalunya no s'ha rebaixat cap pena del CSI, però que hi estarà atenta i ha considerat que els jutges que estan rebaixant penes tenen una mirada esbiaixada.
De moment no tenim identificat cap cas, evidentment no és descartable que pugui ocórrer i estarem pendents també conjuntament amb el Departament de Justícia, però en qualsevol cas, com dèiem, aquestes revisions no haurien de tenir lloc aquí al Poder Judicial, on en aquest cas els jutges i jutgesses estan fent una interpretació sense perspectiva de gènere del conjunt de supòsits i de greujants que té prevista la mateixa llei orgànica.
La consellera troba correcta la proposta feta avui per la ministra d'Economia d'impossibilitar la rebaixa de penes a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat.
Doncs també tenim més novetats, en aquest cas ens arriben per part del govern central, que vol avançar en una justícia especialitzada en violència contra la infància i l'adolescència, en aquest cas. I ho farà a través d'una estratègia que preveu la creació de torns d'ofici especialitzats, així com un millor acompanyament a les famílies en els processos judicials. Són mesures que ha presentat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, coincidint amb el Dia Europeu per la Protecció dels Infants i contra l'abús i la protecció sexual.
En aquest sentit, la ministra ha dit que estan avançant en el model Barnahus, cases d'infància i d'adolescència per atendre els menors durant els processos judicials per casos de violència sexual. Altres mesures previstes són crear entorns protectors i segurs i donar eines a les famílies com plans de foment i suport que impulsin la parentalitat positiva, és a dir, educar sense castigar. Per la ministra, s'ha de deixar de considerar els nens com a simples complements dels seus pares.
Hay que decirlo claro, los niños y las niñas no son pertenencias, no son posesiones, no son cosas, son sujetos con derechos propios que tienen que ser garantizados, le pese a quien le pese. y es obligación de las administraciones públicas hacer todos los esfuerzos y todos los recursos y poner todos los recursos que sean necesarios para que sus derechos estén garantizados.
Belarra també ha dit que estan treballant en la llei de la família que ha de garantir drets com el de la conciliació.
No deixem la infància vulnerable, ja que Creu Roja Joventut vol recollir 8.000 joguines en la 30a edició de la tradicional recollida nadalenca. La campanya d'enguany vol reivindicar el dret a jugar dels més de 2.500 infants en situació de vulnerabilitat, als quals l'entitat preveu arribar en aquest projecte a les comarques de Tarragona. Tarragona Ràdio, Miguel González.
Recolliran i distribuiran joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, preferiblement sostenibles i cooperatives. La directora provincial de Creu Roja Joventut a Tarragona, Clàudia Martos, ha explicat que 30 anys després la campanya segueix mantenint la unió com a essència.
Des dels seus inicis, l'èxit d'aquesta campanya ha estat marcat per aconseguir uns esforços d'actors molt diversos de la nostra societat i això és el que ens permet poder seguir arribant cada any a tots els infants i joves que ho necessiten.
El Mercat Central de Tarragona col·labora un any més en la iniciativa i portarà jocs com el 3 en ratlla o la xarranca a la plaça Corsini. Així ho ha explicat el conseller de Comerç i president de Mercats de Tarragona, Didac Nadal.
El Mercat Central traurà tots els jocs que sempre, sempre, permanentment té a disposició de totes les famílies que estan aquí al mercat. Serem també punt de recollida d'aquestes joguines.
La Conselleria de Comerç adhereix també a la campanya i instarà a tots els establiments a que actuïn com a punt de recollida. En total n'hi haurà una 80 a la demarcació on es podran fer les donacions. Estaran actius fins el 4 de gener.
I atenció ara a aquestes xifres. Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys. Ho recull un informe elaborat per una empresa vallesana especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu, Campos Estela. L'estudi, que ha comptat amb la participació d'uns 6.000 infants, aposta per una nova mirada en la configuració dels menús a l'escola. També insta a implicar nens i nenes en la manipulació dels aliments. Anna Ruiz.
També obrir el ventall de possibilitats i donar als infants que mengen a l'escola la possibilitat d'escollir un plat del menú, per exemple, o combinar ells mateixos els ingredients que faran servir a l'amanida. Tot plegat per evitar que 100 o 120 grams de cada menú escolar acabi a la gallida. Martí García és director general de Campos Estela.
Els mínims amb un infant, el de primària, doncs van entre els 600 i els 700 grams, aproximadament, una cosa així, sense comptar l'aigua, eh? Sí. El que nosaltres, quan començàvem a mesurar, és que d'aquests 600-700 grams, 750, en funció de l'edat, no? De si és un P3 o si és un nano de 6C, doncs s'anava a la posa de mitja uns 100-120 grams.
L'aigua és altre dels elements vitals en un menú escolar que més es desaprofita, segons l'informe. Durant els últims 10 anys, l'empresa instal·lada al Vallès Occidental, que subministra els menús a 40 escoles de la província de Barcelona, ha col·laborat amb nens i nenes i els ha fet protagonistes a l'hora d'escollir ingredients i configurar menús, convertint el menjador de l'escola en un espai d'aprenentatge. L'experiència també ha considerat els infants clients del menjador i no només usuaris passius. L'estalvi aconseguit ha estat del 75%.
Notícies en xarxa.
Satisfacció d'Anna Simó per la repetició del judici contra la mesa del Parlament del 2017, que ha ordenat el Tribunal Suprem i que els havia condemnat a inhabilitació i multes econòmiques. Simó, que va ser la primera a presentar el recurs contra dos dels jutges, ha passat avui pels micròfons de la xarxa i celebra que el Suprem hagi determinat que aquests magistrats no eren imparcials. Joan Ferrer.
El Tribunal Suprem anul·la la sentència perquè considera vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats. Els quatre exmembres de la mesa van ser condemnats a un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun. En la sentència recorreguda, el TSJC va absoldre Mireia Boia. Ara el Suprem estima el recurs d'Anna Simó, al qual s'hi van adherir les representacions dels altres tres condemnats. En declaracions a la xarxa, Simó ha insistit en la manca de parcialitat del procés judicial.
Vam recusar aquests dos magistrats perquè havien participat en l'admissió a tràmit de les tres querelles que va presentar Fiscalia contra nosaltres i en l'escrit d'admissió a tràmit van emetre valoracions com ara que es feia patent, aproximadament, que es feia patent que hi havia hagut una desobediència greu, això abans del judici. Per tant, és evident, i suposo que el Suprem s'ha adonat que com que la intenció era anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs que això s'hauria posat en evidència.
L'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va culminar amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Seguim en clau política. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha evitat avui pronunciar-se sobre la reforma del delicte de malversació.
Des de Bali, on assisteix a la cimera del G20, Sánchez assegura que desconeix les esmenes dels grups parlamentaris i ha volgut fugir d'especulacions.
Es que no conocemos ni las enmiendas. Insisto, creo que lo importante es, primero, que se sustancie el debate en las Cortes Generales de la toma en consideración de esta propuesta que hace el Gobierno de España para homologar los delitos vinculados con la sedición a la de las principales democracias europeas. Si hay otras fuerzas políticas que quieren incorporar otros elementos, bueno, pues se debatirá entonces. Pero yo debatir sobre el abstracto me parece pues que no corresponde.
La cimera del G20 s'ha clos amb la condemna de la guerra d'Ucraïna per part de la majoria dels països. El G7 i l'OTAN també han emès un comunicat de suport a Ucraïna després que s'hagi confirmat que darrere l'atac amb míssils a Polònia hi ha les defenses antiaèries ucraïneses.
Tornem a Catalunya i entrem en política municipal. La demarcació de Lleida rebrà 8 milions d'euros del fons Next Generation per millorar la sostenibilitat turística. Aquests corresponen a tres projectes presentats per la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci Segre-Rialb. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La proposta que rebrà una major dotació és la de la Diputació de Lleida amb 3 milions i mig d'euros que es destinaran a un total d'11 actuacions repartides arreu de la demarcació. Una d'elles, tal com explica la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, Rosa Pujol, té a veure amb la instal·lació de punts de recàrrega de cotxes i bicis elèctrics.
En concret, 35 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a diferents indrets del territori i la creació de xarxa de recàrrega de bicicletes elèctriques a les rodalies dels espais naturals, amb la instal·lació total de 85 punts de càrrega.
En el cas del projecte del Consorci Segre-Rialb, la subvenció és de 2 milions i mig d'euros que han de permetre convertir els 6 municipis de l'entorn del Pantà de Rialb en un destí nàutic d'interior. Per això s'han programat un total de 18 accions. El darrer dels projectes aprovats és el presentat per l'Ajuntament de la Vall de Boí, dotat amb 2 milions d'euros, que fa una especial incidència en la millora de l'accessibilitat dels atractius turístics de la zona, com ara les esglésies romàniques. A més, des de la Direcció General de Turisme del Govern s'espera que aquesta inversió de 8 milions d'euros, que haurà d'estar feta durant el 2025, comporti 13 milions més d'inversió privada.
Una vuitantena de metges de l'Hospital de Mataró han començat avui una vaga de guàrdies per reclamar millores retributives i de les condicions de descans d'aquestes hores extra. Els facultatius fan la seva jornada habitual, també les guàrdies obligatòries, però no en faran cap més de voluntària. I això posa en risc alguns dels serveis del centre. Mataró Ràdio, l'àrea Sant Miquel.
Els metges de l'Hospital de Mataró han començat aquest dimecres una plantada indefinida i no faran més guàrdies voluntàries fins a nou avís. Els professionals sanitaris reclamen millors condicions laborals i retributives. La protesta compta amb el suport de 80 facultatius, els quals ja van comunicar a la direcció del centre hospitalari mataroní que renunciaven a fer aquest tipus de guàrdies no obligatòries. Després de dies de negociacions, no s'ha arribat a cap acord entre la gerència del Consorci Sanitari del Maresme i el col·lectiu afectat. I tot i que la negociació continua oberta, la protesta dels facultatius ha tirat endavant. El Consorci Sanitari del Maresme assegura per la seva banda que les guàrdies estan pactades des de fa anys. Tot i entendre que aquest servei hauria d'estar millor recompensat econòmicament, la direcció de l'Hospital de Mataró manté que un increment salarial ha d'estar condicionat als pressupostos de l'organisme. El col·lectiu de metges tornarà a reunir-se amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme aquest dijous. Les conclusions que surtin d'aquesta trobada es traslladaran a divendres a l'assemblea que es convocarà entre el col·lectiu de metges. Serà llavors quan decidiran si segueixen amb l'aturada o, pel contrari, tornen a prestar guàrdies voluntàries.
L'Hospital Municipal de Badalona ampliarà el bloc quirúrgic, així com les àrees de quiròfan, la d'endoscòpies i el laboratori, entre d'altres serveis. 90 anys després de la seva construcció, es destinaran 7 milions d'euros a millorar el servei d'aquest centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Càliz.
Encara és d'hora per parlar de dates d'inauguració, però la intenció és que les obres es puguin iniciar d'aquí un any. Afectaran sobretot el bloc quirúrgic, que passarà de 4 a 5 quiròfans, però també permetrà unificar a la mateixa planta tots els procediments que acompanyen una cirurgia, com són les endoscòpies o les cirurgies sense ingrés. En ser una reforma per fer-la, s'ha hagut de fer un pla per fases per evitar que les obres afectin l'activitat del dia a dia de l'hospital. La Pilar Odermín és la gerenta de Badalona Serveis Assistencials.
L'any que ve serà un any de molta coordinació, perquè evidentment el que no volem que en les obres evidentment es notaran, però siguin mínimament invasives o perjudicials tant pels professionals com pels usuaris.
L'anunci del projecte de millora i l'ampliació de l'hospital coincideix amb el 90 aniversari del centre. Amb una inversió de 7 milions d'euros, el govern vol apostar per la millora del servei que s'hi ofereix. Les obres també serviran per ampliar el laboratori i els vestidors dels treballadors, així com per canviar la climatització. Amb l'actuació, tot l'edifici passarà a tenir 4 plantes.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les noves tecnologies han centrat aquest matí l'activitat de l'Smart City Congress, que se celebra a Fira Gran Via, i ha estat amb una conferència del vicepresident executiu de la EMB i alcalde de Cornellà, Antoni Balmont. També ha visitat el Congrés la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, que ha fet una recepció institucional a alcaldes i regidors de la demarcació. Esplugues Televisió, Carol Gramunt, bon dia.
Bon dia. El dia d'avui ha estat marcat per la recepció dels alcaldes i regidors de la demarcació de Barcelona, com deies, per part de la presidenta de la Diputació i també del diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Marc Verdaguer. Han assistit alcaldes de diferents municipis, com Sant Boi, l'alcaldessa Lluïsa Moret, o Esplugues de Llobregat, l'alcaldessa Pilar Díaz. Núria Marín ha explicat que durant els 3 dies de congrés treballaran per buscar solucions als problemes reals de la gent. Antoni Balmont, vicepresident executiu de la MB i alcalde de Cornellà, ha oferit una conferència sobre el sistema de seguretat metropolitana. Ha explicat que des del municipi de Cornellà treballen amb el concepte de tecnologia social i porten anys implementant el concepte Smart City per gestionar la ciutat. Tot això a través de l'aplicació mòbil M7, que s'atreveix per enviar un avís a la policia en cas de perill, i l'objectiu és millorar la coordinació entre els cossos de seguretat. També ha explicat que la millora de l'espai públic passa per millorar les condicions urbanístiques, lumíniques i tecnològiques.
Gràcies, Carol Gramunt, des d'Esplugues Televisió, i repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal especialitzat a robar vehicles d'alta gamma per utilitzar-los després en robatoris de mercaderies de camions.
Al grup se li atribueixen 3 robatoris violents, 14 robatoris de mercaderia a camions a l'AP7 i a la C33, 3 robatoris amb força a concessionaris i 22 robatoris de vehicles. El balanç de la investigació és de 8 detinguts i mercaderia decomissada per valor de més de 350.000 euros. El grup ingressava entre 6.000 i 9.000 euros al mes de la venda del material robat.
La Policia Nacional, els Mossos i la Policia Local han desmantellat una xarxa dedicada a vendre i cultivar marihuana a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
La policia ha detingut 6 persones com a màxims responsables de la plantació i ha decomissat 157 plantes, 12 quilos de cabdells envasats, mig quilo de cocaïna i diners en efectiu. En l'operació també han desmantellat un laboratori preparat i equipat amb els aparells necessaris per aconseguir collites express.
És moment per la cultura. El Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Fabra i Coats, projecta íntegrament el film Els Tres Porquets, d'Albert Serra. Per primera vegada, l'obra, de 101 hores de duració, es podrà veure traduïda al català del 19 de novembre fins al 23 de febrer. Teniu temps. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els Tres Porquets parteix d'un encàrrec que l'exposició d'art contemporani Documenta de Kassel, a Alemanya, va fer a Albert Serra l'any 2012. El cineasta va decidir rodar i projectar una hora de pel·lícula cada dia del cent de la Documenta. El film va adaptar fidelment els textos de 3 llibres en alemany sobre Goethe, Hitler i el cineasta Fassbinder. Si a això li afegim l'ús d'actors no professionals, segons ha explicat Albert Serra, s'aconsegueix el màxim d'objectivitat.
Amb la manera com tracten de relacionar-se amb la càmera, que sempre miren cap al costat, d'alguna manera està interlocutant amb aquests interlocutors lídits, però que és l'espectador que està mirant la pel·lícula. Fem la funció de testimonis totalment així objectius d'aquesta realitat.
Per mostrar la pel·lícula, la Fabrico Ats ha encarregat la subtitulació en català. El film es pot veure en una gran sala en el centre de la qual hi ha una pantalla triangular elevada que dificulta la seva visió unitària i, per tant, remarca la impossibilitat de veure'l complet.
I Vic es converteix aquest mes en l'epicentre de la literatura i l'art infantils i juvenils a través del Festival Flic. Ràdio Vic, Montse Manent.
Després de passar per Madrid i Barcelona, la 12a edició del Flic arriba amb noves propostes artístiques i lúdiques per a famílies i escoles. El tret de sortida el donarà la conferència a càrrec de la professora de la UDG, Mariona Masgrau, el proper dijous 24 de novembre. Però el gruix d'activitat serà el dia 26, al Casino de Vic. Així ho explicava Magalí Homs, directora del Flic Festival.
Una programació especial pels més petits, o sigui, els fliquets, no? Perquè el llegir o el plaer per la lectura es comença des de ben ben petits. Hi ha una frase que nosaltres ens fem molt nostra, que és que a llegir se n'aprèn per les orelles. I en els nadons el que fem és explicar-los contes, no? I a partir d'aquí és quan comença tota aquesta història. Per tant, dissabte matí tindrem aquesta proposta de fliquets per començar a alimentar literàriament parlant els més petits.
L'edició d'enguany es centra en els desordres, incidint en les formes de classificació d'una biblioteca i com aquest ordre condiciona el lector.
I arribaran els esports. Que ens porta Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de waterpolo i és que l'Astralpool Sabadell viurà avui una jornada històrica amb el debut a la Champions masculina. A la piscina Fine Work de Can Llong, al Natació Sabadell, els ballesans rebran el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. És el primer partit dels ballesans en la fase de grups d'aquesta màxima competició continental. Quim Colet és l'entrenador del Sabadell.
Per nosaltres és una experiència que l'hem de viure i hem de, ja et dic, per nosaltres tot és diferent, la temporada, etcètera. Llavors, d'altres aquí, sense renunciar a res, evidentment, però hem de tocar de peus a terra i el que jo els demano no és fixar-nos a una classificació, ni molt menys, sinó intentar ser competitius, el que t'he dit, no? Ser competitius amb tothom i tots els partits.
I parlem de futbol perquè el comitè de competició ha sancionat amb 3 partits el davanter del Barça, Robert Lewandowski, per l'expulsió al camp d'Osasuna. El jugador polonès ha estat castigat amb 2 partits per desconsideració cap a l'àrbitre i un per l'expulsió, i es perdrà els enfrontaments amb l'Espanyol, l'Atlético de Madrid i el que toqui en setzens de final de Copa del Rei. El Barça presentarà recurs. Per cert, que aquesta tarda l'Espanyol, el Girona i el Nàstic sabran quin és el seu rival en la segona ronda de la Copa del Rei. També en futbol, a la Copa Catalunya, avui es disputen les semifinals a partit únic. L'Olot rep l'Andorra a 1:15 del vespre en un partit que es podrà veure a la plataforma Xala. I a partir de les 8, el Sant Cristóbal juga a Terrassa contra el Badalona Futur. Oriol Alsines, el tècnic del Badalona Futur.
El premi és molt gran, no? Arribar a la final de Copa Catalunya és molt, molt complicat. I ara mateix estem a un sol pas i el tenim que mirar d'aprofitar. Aquest equip és un equip temible a la Lliga, encara més a casa seva, i perquè hi han passat equips en la Copa Catalunya com el Barça B, que ha caigut, o com el Terrassa. Un equip molt acostumat a jugar un futbol molt directe en el seu camp, un camp bastant, bastant petit.
I en bàsquet, el Cadí la Seu juga avui partit d'Eurocup. Les de la Seu d'Urgell s'enfronten en la 4a jornada de la competició continental a partir de 8:15 del vespre, jugant a la pista del Greenwald de Luxemburg, a priori el rival més assequible del grup. I també en bàsquet, en partit pendent de la 9a jornada de la Lliga Femenina Challenge, el Joventut de Badalona rep l'Estepona a partir de les 5 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui us vull parlar de la visita a un dolmen, aquests grans monuments que tenim pel territori. He deixat el cotxe en un revol de carretera i vaig caminant. Camino entre terrasses de pedra seca. Algunes fan panxa, s'han doblegat o han caigut al barranc que recull l'aigua de la muntanya. Veig oliveres bordes que en algun moment devien ser abandonades o que només són rebrolls de rabasses d'antics arbres. Davant meu s'aixeca una muntanya que té una cresta de roca blanca, un quars que brilla sota el sol. Sembla una iguana immòbil prenent el sol a la carena. Aquesta és una terra estranya i ancestral. Enfilo un corriol, creuo el barranc i ja el veig. Un dolmen majestuós està cobert per una gran llosa ennegrida i envoltat d'alzines de tronc fosc. S'hi veu la marca del foc que va arrasar-la fa temps. Tot i això, segueixen vives les alzines. Són increïblement resistents. El dolmen em dona la benvinguda. Intento sentir què em transmet. Em ve el cap que no hi ha d'entrar, sinó clavar l'esquena a la llosa rocosa que té líquens. La superfície gairebé crema perquè el sol és potent i l'ha anat escalfant durant tot el matí. Em recolzo en una paret del dolmen. Sento l'escalfor a les mans, els peus, l'esquena. Estic força estona així amb la sensació d'estar premuda entre dos cossos calents, la roca i el pes de l'aire rescalfat pel sol. Estic aprenent a adaptar-me a còpia de transformar neguits en confiança. La vida en si mateixa conté un factor d'estrès. Tanmateix sóc aquí, respiro, estic viva. Em lliuro totalment al dolmen magnificent que m'acull i m'aixeco amb aire renovat.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El govern desplegarà 90 accions per atendre les víctimes de violència sexual amb psicòlogues especialitzades les 24 hores del dia que abordaran tota mena de casos, des d'emergències immediates fins a mesures de prevenció en escoles, espais d'oci, de lleure o llocs de feina. S'invertiran 40 milions d'euros fins al 2025 per canviar l'enfocament en la prevenció i reparació amb l'objectiu d'erradicar la cultura de la violació i implementar la del consentiment sexual. Ho explicat la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic.
Que totes i tots aprenguem a anomenar, a desnaturalitzar les violències sexuals, a erradicar mites i a desterrar aquest imaginari del terror sexual. Cal generar una nova cultura del consentiment, del desig sexual en plena llibertat.
Com a novetat, el telèfon 900-900-120 ja hi haurà psicòlogues especialitzades que també es desplaçaran on li vagi bé a la víctima i s'obriran 5 centres especialitzats. La consellera d'Igualtat i Feminisme